Carrer Major, un programa de ràdio Ciutat de Tarragona, Ràdio Montblanc, Ràdio La Selva, la nova ràdio de Reus, Ràdio Hospitalet de l'Infant i Baix Camp Ràdio, en col·laboració amb la xarxa de comunicació local.
Hola, què tal? Per fi és divendres. Ai! Ahir parlàvem dels Beatles, de l'aniversari de la sortida del single Let It Be. La mitomania és capaç d'arribar a uns nivells molt, molt estranys. L'afany per col·leccionar objectes dels Beatles és una autèntica bogeria. L'episodi més recent de subhasta l'ha protagonitzat un tros de torrada mossegat per el George Harrison al 1963, que s'ha venut per milers de lliures. Diu la llegenda que una fan dels Beatles, la Sue Houghton, va fer una visita a casa dels Harrison, es va colar dins, i allà va veure un plat amb una torrada sense acabar del George. Ni curta ni mandrosa, la va agafar i la va enganxar al seu àlbum de records dels Beatles. I la torrada es va quedar allà fins al 1992, quan la Sue la va subhastar a Christie's per 1.560 lliures. Ara, aquell tros de torrada ha tornat a canviar de mans, a les d'en Joseph O'Donnell, un comerciant que no ha volgut dir quan ha pagat per aquesta relíquia, però que l'ha emmarcat amb un vidre especial de museu amb protecció ultraviolada, com si fos el més treuat dels presors. Però en George Harrison, abans de morir, sempre havia dit que ell s'ho menjava tot, que no deixava les torrades mai. I del John Lennon, assassinat per un boig al 1980, qualsevol objecte també sempre el més desitjat. Un fan va pagar més de $30,000 per una dent d'en John Lennon amb una enorme càries que l'havia causat molt de dolor. El comprador és un dentista canadenc que li agrada col·leccionar dentadures. I un altre fan va pagar per un tros de cabells del John Lennon €33,000. Era d'una perruquera que treballava habitualment amb els Beatles. Quan pagarien vostès per algun objecte del carrer Major? Quan pagarien per un dels cabells de la Iris Rodríguez? Per les ulleres rodones de l'Aleix Pérez? Per un disc del David Fernández? Per un vestit de la Gemma Bufies? Per la furgoneta de l'Adrià Duc? Per una disfressa de l'Adrià Recasens? O per una samarreta de l'Antonio Mellado? I per un cable del nostre tècnic, en Raúl Escarvajal? Per cert, no paguin res pel guió de qui els parla, del Toni Mateos, que són molt dolents. Benvinguts a la ràdio.
La proximitat del Camp de Tarragona, carrer Major.
Quan pagaríem per unes ulleres, les ulleres rodones del nostre company, el Aleix Pérez, de la nova ràdio de Reus. Aleix, bona tarda.
Bona tarda, doncs no sé si hi hauria algú interessat en comprar les meves ulleres. Són molt xules, per cert. És que ma mare, no sé si ho he dit mai, però ma mare és optometrista.
I ton pare, per tant, cap problema. Ton pare era algú d'agent de... del jutjat o així?
Va ser secretari judicial i ara és oficial de notaria.
Oficial de notaria? Vespa.
Fa testaments i pòlisses i aquestes coses.
Optometrista?
Sempre pobre acaba.
La mama optometrista, sí. el pare oficial de notaria i el nen periodista. Sí. La vergonya de la família.
No, home, no, què dius, home, Toni Mateos?
No, és broma, home, és broma, Aleix.
O és ma germana que està estudiant filologia.
És la hippie de la família, la teva germana.
Sí.
Anem amb les notícies, Aleix. Per on comencem?
Doncs en la vigília de la 8M hem d'informar que baixen lleugerament les víctimes de violència de gènere ateses per advocats de guàrdia. Un total de 1.406 dones víctimes de violència de gènere han rebut aquesta assistència durant el 2024 a la demarcació.
sindicats i polítics s'han unit avui, no?
Efectivament, per reivindicar els drets de les dones i reclamar la igualtat efectiva. Ho han fet també en aquestes prèvies del dia de demà, dissabte 8 de març, en les quals hi haurà manifestacions arreu de la demarcació.
Avui hi havia l'acte institucional territorial aquí a la Selva del Camp en commemoració del Dia Internacional de les Dones. Més notícies, Aleix.
Doncs el CESIF, que critica la síndica de Greu, que la síndica de Greuges proposi readmetre els presos violents a les cuines. El mecanisme de prevenció de la tortura vol revertir la instrucció arran de l'assassinat de la cuinera de Mas d'Enric.
Déu-n'hi-do. No deixem l'índole de judicis, no?
No, perquè el jurat popular ha declarat culpable per unanimitat l'home acusat de matar el seu pare de 81 anys al Catllà el 2023. En la lectura del veredicte feta avui mateix a l'Audiència de Tarragona, els membres del jurat han considerat provat que els cops que l'investigat li va donar al seu progenitor li van causar la mort dies més tard.
Ajuntament de Tarragona,
que tanca el 2024 amb un romanent de tresoreria de 13,4 milions d'euros. D'aquests es destinaran 3,6 a la compra de nous busos.
Anem a parlar de l'Ajuntament de Reus.
Sí, on Vox ha anunciat la substitució de Julio Pardo com a representant a l'Ajuntament després de que la formació hagi sol·licitat la seva expulsió per, segons fonts del partit, reiterades infraccions als estatuts i del codi ètic. En seu lloc, el portaveu número 2 de la llista, Javier Vaquero, serà l'únic representant que quedarà de Vox a l'Ajuntament de Reus. Recordem que van aconseguir 3 regidors, però dos d'ells s'han desmarcat de la línia del partit.
El primer als pocs mesos, i després es va unir al Partit Popular, i ara doncs el propi partit que ha fet fora a l'advocat Julio Pardo. Només queda aquest representant, el Javier Vaquero, de Vox. Continuem.
T'has banyat, Toni Mateos, per les platges del Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant els últims dies?
No, últimament no. Fa molt de temps que no em banyo per les platges de l'Hospitalet de l'Infant i de Vandellòs. Per què? Què ha passat?
Doncs perquè ha aparegut una colònia de meduses pòlips a la platja de la punta del riu de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Això ha sigut a causa de les darreres llevantades de vent de llamat, i que ens ampliarà la nostra companya, l'Iris Rodríguez.
T'ha picat alguna vegada alguna medusa, Aleix?
No, no m'han aplicat cap, cosa que em fa estar més tranquil. Alguna vespa sí, però meduses no.
Ei, no se t'oblidarà mai quan et piqui una medusa. T'ho dic per... T'ho dic, eh? Uau! De tots els colors. Vinga, va, anem amb la plana esportiva.
Sí, on el Nàstic de Tarragona vol oblidar els dubtes a la banqueta amb la segona victòria consecutiva a Tarazona, que permet iniciar una bona dinàmica de resultats. El partit es disputarà aquest diumenge 9 de març a les 7 de la tarda.
I que doni una miqueta de tranquil·litat al pobre míster. Ui, la Copa del Rei d'Hoquei. Alerta, perquè el gran favorit ha caigut, Aleix. El Barça ha perdut.
Efectivament, el Barça es va perdre ahir per 0-2 davant el Noia. Un equipàs, el Noia, tot s'ha de dir. Realment és un equip molt competitiu.
Però el Barça és el Barça.
Però el Noia també està fent una gran campanya amb uns grans equips, i per tant ho deixa tot encara més obert si això era possible per aquesta Copa del Rei, que es va començar a disputar i acabarà el 9 de març, el diumenge. El que ens implica aquí a Carrer Major, doncs, que Reus Deportiu i Virgínia i Calafell disputaran avui mateix a 8:45 del vespre aquests quarts de final en un derbi que ja ho saps, Toni Mateos, que si sempre és candent amb tota la polèmica de les entrades i sense la presència del Barça, encara ho serà més.
Home, i tant. I tanquem amb Barraques de Reus.
Això em fa molta il·lusió, Toni Mateos, perquè saps allò que passa quan portes amb un grup en bucle, un bucle molt de temps, i dius, ostres, que guai? Doncs mira, m'ha fet molta gràcia perquè les Barraques de Reus han anunciat que han anunciat el primer grup que formarà part del cartell d'enguany, i és el grup que porto des de fa 2 mesos, Toni Mateos, en bucle, Al·lèrgiques al Polen. Actuaran el dissabte 21 de juny al Parc de la Festa, en una edició que es durà a terme, atenció, pels més despistats, el 20, 21 i 23 de juny. El 22 es farà descans.
Jo estic en bucle amb Carolina Durante. Que prenguin nota la gent de Barraques de Reus, si s'ha complert el desig.
Seria
de la
més el Reus Music Festival,
No et pensis, no et pensis que els Carolina Durante són molt puncarres i a Barraques triomfarien. Aleix, una abraçada. Parlem després.
Una abraçada, Toni. Adéu, sí, després. Adéu.
Tot el que passa al Camp de Tarragona t'ho expliquem a Carrer Major.
Oliver Klein torna a ser, des d'ahir, alcalde de Cambrils, el líder de Nou Moviment Ciutadà i guanyador de les darreres eleccions del 2023 al municipi de la Costa Daurada, perfila el seu nou govern amb els seus nous socis, PSC i Partit Popular. Després d'unes setmanes i dies convulsos a la casa de la vila cambrilenca, Klein es marca canviar el rumb i resoldre conflictes. Saludem a l'alcalde de Cambrils, que el tenim en videotrucada aquí al carrer Major. Senyor Oliver Klein, molt bona tarda. Gràcies per connectar amb nosaltres. No el sentim a l'Oliver Klein. Hi ha algun tipus de problema. Intentarem connectar amb ell per trucada telefònica, a veure si podem connectar amb ell. Senyor Klein, molt bona tarda. No em sent? Sí que el sentim amb ell, però no ens acaba de contestar. Ara el trucarem per telèfon a l'alcalde de Cambrils, de seguida.
El tenim
a l'altre costat del fil telefònic. Oliver Klein, molt bona tarda.
Bones, ara sí que us estic escoltant, hi havia problemes.
Hi havia problemes de connexió. Com ha dormit aquesta nit, senyor alcalde?
Ben tranquil·let. Espera, mira, que deixo el mòbil, que jo crec que s'escoltarà prou bé això. Espera un moment. Sí?
Sí, perfecte, digui.
Em sentiu?
Sí, perfecte, digui, senyor Klein.
Bé, doncs he dormit perfectament i amb ganes de treballar. I és el que hem fet avui a primera hora del matí.
Té la sensació de que s'ha perdut un any i mig, gairebé dos anys, amb aquest mandat, el més curt de la història?
Això, diuen, ha estat intens. Nosaltres l'hem vist des de l'oposició i la veritat que no pintava gaire bé. Cada vegada que anava passant el temps, la situació del municipi era més complicada. I nosaltres, evidentment, fèiem l'oposició constructiva, l'oposició al mateix temps també dura, perquè reclamàvem allò que el municipi es mereix, però no se'n sortien i hem hagut de prendre una decisió en aquests moments.
Acusacions entre socis del govern cambrilenc, entre Esquerra, entre PSC, desconfiança amb Junts, en Comú Podem... Déu-n'hi-do, quin embolic, no?, a l'alcaldia cambrilenca.
Nosaltres hem estat espectadors de tot plegat. Nosaltres hem estat esperant, hem comentat que en cert moment i de la manera que ho interpretàvem hi havia un pecat original, que era el pacte que s'havia fet contra la força majoritària guanyadora, que érem nosaltres, i era molt difícil que es fiquessin d'acord aquestes quatre forces polítiques. Això és el que ha passat. Cada vegada que anava passant el temps, els mesos, la situació era més insuportable i és la constatació el que havíem avisat en un primer moment.
I tot va esclatar amb l'expulsió del senyor Daza, que ja va ser expulsat del seu partit, de Nou Moviment Ciutadà, i ara formava part de Junts, no?
Sí, això ja és una qüestió que jo no pugui comentar directament, perquè va ser una vivència del govern passat i una decisió dels qui el formaven part i, evidentment, les desavinenteses eren clares i es van fer públiques, notòries, va arribar a l'opinió pública. Per, moltes vegades diu que els draps s'han de rentar a casa i en aquest cas ja era tot Vox Populi, amb el qual segurament ja no es podia aguantar. I bé, amb una minoria com aquesta ja no es podia governar i nosaltres entràvem a escena.
Oliver Klein va accedir per primer cop a l'alcaldia cambrilenca el 2021 amb una moció de censura contra la Camí Mendoza, que era l'alcaldessa republicana del municipi. Per què va decidir fer aquesta moció de censura, senyor Klein?
Doncs m'ha tocat viure situacions semblants. En aquell cas també em van venir a buscar. No és una moció de censura que fa un tot sol, sinó que en aquell moment també amb els resultats que teníem, que sempre en el nostre municipi han sigut prou importants i han sigut una força decisòria, doncs partits que estaven a l'oposició i partits que s'ho van repensar ens van venir a buscar per encapçalar aquesta moció de censura. O sigui que, evidentment, nosaltres vam donar la cara, vaig ser jo qui va poder ser alcalde, vam col·laborar, però, com qui diu, ens van venir a buscar.
I vostè va acceptar la proposta. Veia vostè un govern ferm contra el govern que tenia la Camí Mendoza?
Sí, la decisió era que el govern no funcionava, el govern no tenia empenta, hi havia molts projectes que nosaltres havíem pactat, que era un compromís amb la ciutadania, amb la població, i la veritat que no ens en sortíem. I calia un nou impuls i en aquell moment sí que va ser la figura de la moció de censura. En aquest cas ha estat un pèl diferent perquè ha sigut des de dintre mateix, que també des de dintre mateix s'ha dissolt, s'ha quedat en minoria el govern i algú del qui formava part ha tingut d'anar a buscar nous aliats i ens ha trobat de nou a nosaltres. La força del nou moviment ciutadà és per això l'important en la qüestió. Nosaltres, amb 6 regidors, amb els vots que tenim, representem una àmplia representació de la població de Cambrils i, evidentment, quan s'han de sumar forces, quan s'ha de veure la governabilitat, estem al centre de la mateixa.
Vostè va guanyar les eleccions del 2023 amb més d'un 23% dels vots, com ha dit, 6 regidors. Alguna cosa devien fer durant el seu mandat del 2021 al 2023. Quins projectes van impulsar des de el govern de Nou Moviment Ciutadà, senyor Klein?
Sí, recordo molt, molt clarament haver ficat totes les forces en 3 projectes. El que era l'Avinguda de l'Esport, que era l'entrada al municipi per la part nord i que també no només porta les instal·lacions esportives, sinó a l'estació del tren nova. La Rambla Jaume I, que era un gran projecte que s'havia aparcat durant més de 2 dècades, es va recuperar, es va començar a fer i s'havia d'acabar. I després, d'altra banda, l'obertura del barri de la Vila amb el barri marítim passant per l'Eixample, el barri de l'Estació. I això volia dir que hi havia una infraestructura antiga que s'havia d'enderrocar i obrir un passeig que és l'Avinguda Vidal i Barraquer fins a l'Hort de Santa Maria. Això ho vam fer, va costar molt que la gent ho entengués i en aquest sentit nosaltres ho teníem clar, perquè és l'obertura amb una avinguda pels peatons, però que en el futur també pot ajudar la mobilitat de tot el municipi.
Com he dit, guanya les eleccions del 2023, però li fan un pacte anti-Nou Moviment Ciutadà, un pacte anti-Klein, podríem dir. Es van ajuntar aquesta paraula que no m'agrada molt, però que és el govern Frankenstein, no? Que s'ajunten diverses peces perquè el Nou Moviment Ciutadà no fos l'alcalde, perquè Oliver Klein no fos l'alcalde.
Sí, algú comenta com pacte Frankenstein. D'altres en parlen com a pacte al Titanic, perquè ja no tenia molta imatge de que durés massa i que s'aniria enfonsant amb el temps, i això s'havia avisat. I, evidentment, quan coneixes les persones, coneixes els partits, veus que l'aliança, l'únic que té en comú és anar o frenar en contra d'un projecte o una persona, doncs això no té gaire futur. I és el que ha anat passant en aquest temps i s'ha constatat en aquests últims dies i setmanes.
Permeti'm la broma, senyor Klein, però Joc de Trons és la sèrie favorita a l'Ajuntament de Cambrils?
Potser per algú, eh? Jo la vaig haver de veure fa un temps, perquè tothom feia la comparació. Però bé, m'imagino que això té a veure amb el comportament, la personalitat de cadascú, de l'ésser humà, i també barrejat amb la política. I barrejat amb la política, que per alguns pot ser les ganes de manar, o l'ego personal, o els interessos dels partits polítics. Però, evidentment, a mi el que em mou és un tema més semblant al servei públic, preocupar-se per un municipi que estimo, que l'he fet i l'hi he compartit quan s'ha fet gran i que vull continuar a fent gran.
Diuen les males llengües que el que ha succeït ara és una espècie d'emoció encoberta. Què en pensa vostè, senyor Klein, que no?
Això ja té que veure amb el vocabulari, amb com ho interpreta cadascú. Jo crec que ha sigut el reconeixement d'un mal govern fins al dia d'avui i buscar una solució que portés a l'estabilitat per la via més ràpida. Jo crec que la moció de censura és un procés que, a banda de ser agressiu, a banda de ser llarg, perquè s'ha de plantejar, s'ha d'esperar en un ple, explicar, s'ha buscat aquesta alternativa que és de dins, parlant amb totes les forces polítiques, veure que algunes estan més disposades a col·laborar i altres potser no, i tornar al punt de partida dels resultats de les antigues eleccions, de les últimes eleccions, que ens va donar una majoria important, aquesta presència de 6 regidors i que són claus per la governabilitat del municipi. Llavors, reconèixer els fets que ja eren de partida al 2023.
El seu telèfon mòbil ha cremat aquests dies, senyor Klein?
Sí, la veritat és que sí. Però els últims dies ja per rebre felicitacions. I normalment de gent coneguda, amiga, el qual em fa una gran alegria.
Ha parlat amb tothom?
Sí, i des de fa mesos. M'imagino que et vols dir a tothom polític.
Tothom polític?
Sí. Fa setmanes que tothom parlava amb tothom. La situació era insostenible. No es pot veure d'una altra manera. I algú havia de donar un pas endavant i m'ho van proposar. Els meus companys també de partit es va tindre que debatre i veure entre les opcions quina era la millor. Esperar 2 anys hauria sigut una opció fins a les properes eleccions. Però vam dir, en la nostra formació, el nostre instrument polític no està per esperar. Nosaltres hem d'actuar i vam fer aquest pas endavant.
Fins i tot amb Vox, amb l'extrema dreta, ha parlat?
Parlar, jo dic que es parla amb tothom, perquè són persones, són companys en l'hemicicle. Una altra cosa és que no comparteixis o que no et puguis ficar d'acord, però parlar s'ha de parlar. Estem gestionant moltes vegades carrers, camins, forats, en el cas de Cambrils, neteja. Això pot tindre ideologia, però no és exactament del que estem parlant.
Ha dit l'Oliver Klein que té un pla molt ben pensat. Quines seran les seves properes accions de govern? Les primeres, senyor Oliver Klein.
De govern? Seria començar a governar. I, evidentment, portem un dia, molt poques hores, i hem donat a conèixer ja quin serà el cartipàs municipal que s'aprovarà en un futur ple proper. Llavors, nosaltres ja ens comencem a treballar, sabrà qui és el futur regidor de cada àrea i ja podrem parlar amb els tècnics, els treballadors, per intentar saber l'actualitat de cada tema. Quan estàs a l'oposició, coneixes una part, però no coneixes l'intríngulis. Llavors, en aquests moments, ja sabem quins són els dossiers a obrir i a treballar. Preguntarem les qüestions que ens faltaven per conèixer i llavors començarem a prendre decisions. I la primera opció ha estat donar a conèixer aquest cartipàs perquè tothom jugui amb les cartes obertes, sabent qui és qui, i ficar-nos a treballar de valent des de ja avui mateix, com hem fet.
I un dels principals problemes a resoldre, senyor Klein, són els conflictes laborals a l'Ajuntament, al consistori. Com ho entomarà això com a alcalde?
Doncs la primera acció, que no ha pogut ser avui, però segurament serà dilluns, és una organitzar. S'ha parlat, ens hem comunicat, però cal escenificar aquesta mesa de diàleg entre els representants dels treballadors, el cos polític i el cos funcionari, per veure de les qüestions que s'havien iniciat com continuem decididament. No pot servir l'anar dient que ja ho arreglarem l'any que ve o també reconèixer que es pot arreglar tot d'una. Haurem d'agafar les prioritats i ficar-les una darrere l'altra, explicar-les, compartir-les i tots plegats remar. Jo crec que això es crea amb un ambient de confiança i jo crec que això és el que no hi havia des de fa mesos. L'hem de generar ens hem de mirar els ulls i hem de començar a treballar amb les prioritats que ens fixem. El cos polític, ara som nosaltres el govern, i amb els mateixos treballadors que segueixen tenint els mateixos problemes de fa 3 mesos i de fa 1 any. Jo diria que encara més greus. Cada dia que passa ara, més greus. Llavors hem de fer un reset, hem de fer un stop i començar a solucionar el pendent i ficar les bases de l'estabilitat.
És que si no funcionen des de baix, que són els treballadors, la part de dalt no funcionarà.
Totalment d'acord, totalment d'acord. I a més, això se n'adona directament i ho viu el ciutadà, perquè la resposta, si hi ha baixes de treballadors, si no hi ha un bon ambient laboral, si no hi ha una bona direcció, si no hi ha instruccions conegudes que surten més enllà de l'interior de l'edifici municipal, sinó que se sap cap a on es va, llavors les coses no surten bé. Primer s'ha de donar el missatge intern per donar una bona solució cap a fora.
S'ha filtrat com quedaria el seu govern. Ha dit vostè que hi ha noms al damunt de la taula, però el que es comenta, el que es rumoreja, és que el PP agafaria regidories molt importants com serien Hisenda, Turisme i Promoció Econòmica i també una pèrdua de múscul per part del Partit Socialista de Catalunya.
Jo crec que és una interpretació més periodística, que ja està bé, que és la vostra tasca i la vostra especialitat. Per què ha de ser més important Promoció Econòmica o per què hem de dir que unes àrees que ha agafat un partit són més importants que altres? Jo crec que la unitat del govern és el que demostrarà que ens en podem sortir o no. Llavors, evidentment, hi ha hagut un repartiment de regidories. La distribució s'ha fet segons la majoria de cada força. Nosaltres som 6, el Partit Socialista són 3 i el Partit Popular són 2. I en aquest sentit han fet un repartiment de tasques. Evidentment, amb 6 regidories i en tots els àmbits que hi ha a l'Ajuntament, una gran part de la força de la tasca per tirar endavant aquest engranatge que és l'Ajuntament, la portarà el nou moviment ciutadà, però havíem de ser solidaris amb les altres 2 forces que són aliades.
Vostè agafarà a banda d'alcaldia alguna regidoria?
No, jo crec que hi ha d'haver una autonomia, un respecte de gestió als diferents regidors i partits polítics, però sí que sóc un alcalde que m'agrada estar-hi a sobre dels temes i especialment amb temes tan importants pel nostre municipi com són el turisme, has esmentat abans Promoció Econòmica, urbanisme, obra pública, o sigui que es veurà un regidor que és responsable d'això, però que l'alcalde també rendeix comptes, que l'alcalde vol ser-hi a les reunions importants, que dona la cara i, evidentment, també anirem on calgui per reclamar el que és de Cambrils, que som la tercera ciutat, anava a dir, important del Camp de Tarragona, amb població, amb activitat econòmica, en el centre de la Costa Daurada, i això ho voldrem donar a conèixer i ho recordarem.
En el seu anterior mandat no es va dedicar al 100% a l'alcaldia, sinó que va continuar vostè com a professor, és així?
Sí, durant molts anys ho he fet.
I en aquest proper mandat?
Això ja estava decidit, que si arribava a aquesta data és impossible repetir el que vaig fer en el seu moment i ara sí que em dedicaré 100% a l'alcaldia. De les 8 hores del matí, si alguna vegada m'agrada esmorzar amb la família, fins a les 8 hores del vespre, quan hi ha actes públics s'ha d'estar present també, i després una mica per tornar a veure la família i descansar les hores suficients per tornar a començar.
Oliver Klein, alcalde de Cambrils, moltíssimes gràcies. Personalment, ens coneixem des de fa molts i molts anys. Li agraeixo doncs, la predisposició a contactar amb nosaltres aquí amb el carrer Major. Jo el proper dia 23 de març baixo a fer una galerada, a menjar galeres amb uns amics, amb aquest arròs amb galeres que estan ara immersos en les jornades de la galera i la carxofa. A veure si quedem i fem un cafetó.
I ho tens marcat a l'agenda, que t'has hagut de girar per saber.
Home, sí, és el 23, concret. El diumenge 23.
Doncs recorda'n tu, jo pagaré el cafè i tu em truques.
Esperava que pagués la...
Això has dit que havies quedat amb amics i que jo m'hi podia afegir.
Oliver Klein, moltíssimes gràcies.
Resultarà un plaer. Adéu, Toni, gràcies.
Carrer Major és proximitat.
Llàstima, no he aconseguit que l'alcalde de Cambrils em pagui un arròs amb galeres. Ai, ho he intentat, eh? Ho he intentat. Que no quedi allò que digui, no, Mateus, ho he intentat, ho he intentat. A veure si me les paga aquest arròs amb galeres el nostre company, l'Adri Duc. Bueno, amb el seu sou de periodista i de conductor de furgoneta... ho veig complicat. Però a veure on ens porta avui el nostre company. Home, fins a Revessa, amb aquest sistema, amb aquesta jornada especial que s'ha celebrat a Revessa. Doncs mira, anem a parar de contactar amb ell. Adrià Duc, molt bona tarda.
Benvinguts un dia més a la Furgo. Avui hem vingut fins a Reus, hem vingut a la jornada del sistema metropolità d'innovació. Estem aquí a la Fira de Reus, a Redesa. I doncs, bueno, estem aquí amb Laura Rodríguez, la directora de l'EIT, Culture and Creativity, si no m'equivoco amb el càrrec concret, és així, Laura?
Sí, soc la directora del Hub Regional, que és Espanya, Portugal i França, de l'EIT, que és l'Institut Europeu de Tecnologia d'Indústries Culturals i Creatives.
Molt bé. Fa uns minuts has acabat la teva ponència aquí en aquestes jornades. Explica'ns una mica, no sé si ens pots fer això, 5 cèntims,
sí,
de sobre què ha anat la teva ponència.
Bueno, he intentat explicar què vol dir i com es construeixen els ecosistemes d'innovació, que bàsicament estan basats en 3 pilars. Un d'ells és la indústria, l'empresa, evidentment, perquè la innovació va d'empresa. El segon són les infraestructures, tant tecnològiques com infraestructures urbanístiques. I el tercer és el que li dic jo, el poder tou, el soft power, que és el talent, la creativitat, la connexió, totes aquelles eines que fan que tots els agents d'un ecosistema relacionin entre ells.
Molt bé. Tot això aplicat aquí al nostre territori,
Camp de Tarragona, sí.
Al Camp de Tarragona.
Sí, bueno, jo fa molts anys que... Bueno, avui m'he sentit molt orgullosa perquè... Jo he treballat molts anys a Reus, he sigut la gerent del Centre Tecnològic de Nutrició i Salut, després vaig ser la gerent d'Eurecat a Tarragona, i col·laborant amb la universitat molt estretament i amb tots els agents de l'ecosistema, justament. Però això va començar fa molts anys, o sigui que no és una cosa que s'improvisi. O sigui, tenir una universitat de proximitat, tenir un ecosistema d'innovació, tenir tot aquest clúster que tenim aquí, això no s'improvisa, sinó que és una història de 25 anys de treball i de treballar plegats, pràcticament. I la indústria, que és el valor que tenim aquí al territori, que hem de preservar i que és el que han estat parlant aquest durant el matí, no? Que això va de que aquesta indústria la fem créixer, la fem evolucionar cap al segle XXI i amb els reptes que té de descarbonització i altres reptes de pròpies infraestructures d'aquest segle, no?
Comentaves també durant la ponència això una mica, aquest, no sé si dir-li retard, tu ens ho explicaves molt millor, que tenim aquí en comparació amb altres països o amb altres parts del món.
Sí, bueno, nosaltres en termes d'innovació diguem que bueno, tenim, com diuen els nens, molt camí que millorar, no? I això va d'inversió, però també va de cultura d'innovació, és a dir, que entenguem que on reinventem o morirem. És a dir, si no t'ho fas tu, t'ho fan els altres, i en aquest cas els altres són bàsicament, en el món que estem globalitzat, és Xina i Estats Units, i no és per res, però si llegim les notícies cada dia, pues estem veient que quan tu controles la innovació, controles el món, que és el que està passant, que el Trump vol controlar, ser el líder, continuar sent el líder de productes amb valor afegit al món i al mercat, i se n'ha adonat que Xina pues, ens està avançant per l'esquerra. I Europa està al mig. Europa està al mig i necessita o apretar i córrer, o, bueno, o serem consumidors d'aquestes dues grans potències mentre tinguem capacitat per comprar-los. Però és que el problema que tenim és que això va lligat amb el nostre benestar. El que he explicat és que les economies més innovadores són les que tenen més benestar. I això és inequívoc. Per tant, on ens hi posem en aquest àmbit, hi creiem i posem els recursos necessaris per tirar endavant, perquè els miracles a Lourdes, O això no va.
Ja la última, també has parlat bastant de la importància de la IA, de la intel·ligència artificial en aquests àmbits i sí. Comentaves que realment aquesta és la...
És una, la IA és una eina, perquè és una tecnologia, però és molt transformadora i transformarà tot el que fem. Com ho fem i on ho fem. És a dir, el que fem, és a dir, la IA és transversal a tots els sectors i, per tant, tots els sectors, d'alguna manera o d'una altra, implementaran aquestes tecnologies i, per tant, el com ho fem, perquè és una eina completament transformadora, o sigui, ens hem d'entendre que tindrem d'aquí en endavant coneixement generat per no humans i això no ha passat pràcticament mal, bueno, no ha passat mai a la història. I on ho fem? Perquè si, bueno, ho estem veient amb la carrera dels data centers, no? Que si tu tens un centre de dades de POP o el que li diuen fàbriques d'intel·ligència artificial, que no deixen de ser supercomputadors, o sigui, la capacitat de càlcul, les infraestructures relacionades amb la cadena de valor o inclús les mines, el liti, el cobalt, etc, etc, tot això són actius d'aquesta cadena de valor i, per tant, quan no els tens, ets dependent. I aquest és el problema, que som dependents de les infraestructures, de les dades, qui té les nostres dades, i aquesta és la carrera del segle XXI.
I ara sí, l'última, també la específica, aquesta combinació de la IA amb la robòtica.
Totalment, o sigui, ara el repte o la gran tecnologia que ja està aquí i que vindrà, i que anirem veient, que hi ha països que ja hi conviuen d'una manera més... natural, com els països asiàtics, especialment Japó, que conviuen amb els robots com part de la família, com aquell que diu, doncs nosaltres cada vegada, aquesta és la indústria d'aquest segle, o sigui, robots per a tot. I això és el que explico també al meu nou llibre, que és, es diu El liderazgo de las hormigas, que surt publicat aquest mes i que presentarem a Reus el dia 26 a les 6 de la tarda, aquí al Tecnoparc. I què és això? Una mica en aquest món jo, bueno, em sento formiga com a mare, com a professional, com a petita mitjana empresa, com a autònom, perquè tot és tan gran que o liderem el nostre futur i ens hi posem amb això o quedarem aplastades com a formigues.
Doncs, Aura Rodríguez, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres i per atendre'ns aquí just en aquest moment. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Fem la propera furgo. Adéu.
Adéu, adéu. Gràcies al nostre company, l'Adrià Duc. Hem tingut una petita desconnexió des de Redesa, perquè clar, no parem de tombar, no parem de tombar per tot arreu. Continuem a Carrer Major.
El valor del Camp de Tarragona, Carrer Major.
Ja coneixem quan sona aquesta cançó, quan sona aquesta música de l'alegria, és el moment de connectar amb el nostre Da Vinci del segle XXI, amb el criminòleg Jordi Palau. Però avui canviem de cançó. Posa la següent, Raül. Ai, amigo. Jordi Palau, bona tarda.
Bona tarda, amici Toni, amici. Tonino.
Oh, Tonino, come stai, Giorgio?
Bene, tutto bene, come stai te?
Ah, preparato per il weekend, ma se comprema che sta plovent. Avui anem a parlar de la màfia. Que piovi. Avui anem a parlar de la màfia... amb el nostre criminòleg, amb el Jordi Palau. La màfia, la cosa nostra americana. Un altre dia parlarem de la siciliana, etc, etc, però anem a parlar de la cosa nostra americana. Jordi, que va néixer amb l'arribada d'immigrants italians als Estats Units, a ciutats com Nova York, com Chicago, a finals del segle XIX i a principis del XX, no?
Correcte, sí, sí. Sabeu que després de la Segona Guerra Mundial, diguem que molts de... Bueno, sabeu que la Segona Guerra Mundial van emigrar molts italians cap als Estats Units, cap a Sud-amèrica, i allí, clar, allí van muntar la famosa cosa nostra, que era la màfia siciliana de Sicília, però que la van convertir en la cosa nostra, que vol dir, bueno, òbviament, vol dir la cosa nostra, i van utilitzar ciutats com Nova York, Filadèlfia i Chicago per crear les seves bases principals del seu sindicat. Aquells en diuen el sindicat, eh? És un sindicat per a crear realment un negoci fraudulent, però bueno, hi ha una part que també és negocis que són legals.
Mm-hmm. En un principi, la cosa nostra s'encarregava de donar seguretat, entre cometes, als empresaris, que li deien si em dones una quantitat de diners, no entraran a la teva botiga a robar, no preocupis que no te la cremaran, ara, si no em pagues, ahà.
Correcte, és el que dèiem, això és un sindicat d'obrers, no? Diguem-ho d'entendre's, ho van vendre com un sindicat d'obrers, no? De persones que es dedicaven a la seguretat i que, òbviament, estaves molt ben protegit sempre i quan fessis el pagament adequat a la cosa nostra o a la màfia siciliana, que era la que cobrava, en certa manera, perquè penseu que tots els de la cosa nostra acabaven pagant una penyora als originals, que eren els de la cosa nostra o la màfia siciliana. Però, clar, si no pagaves, doncs llavors tenies un problema.
Li enviaven ja diners als americans, als sicilians?
Correcte, eh? Això era com una central, no? com un negoci d'aquestos globalitzat, on realment doncs, bueno, hi havia una sucursal als Estats Units on havien de fer. Al final se van independitzar els americans, se van independitzar les famoses pel·lícules de Lucky Luciano i companyia, Al Capone, clar, al final van acabar muntant el seu propi negoci. Però, en principi, estaven pagant, era una sucursal americana.
Uh-huh. Però on realment van fer els dòlars bons i bons i bons va ser amb l'arribada de la llei seca, on es va prohibir doncs, el consum d'alcohol i allà doncs, ells aconseguien crear fins i tot bars clandestins on se servia alcohol i aquí la cosa va canviar i és on van començar a guanyar molts i molts diners, no, Jordi?
Correcte. Ells sempre han sabut adaptar-se als nous temps, eh? I van veure que és com tot, no? És a dir, hi ha una necessitat, als anys 20, 30, la famosa llei seca, que als Estats Units van decidir que no es podia vendre alcohol, que no es podia consumir alcohol, excepte en petites quantitats. Llavors van decidir que, clar, que un gran negoci era vendre o traficar, per entendre's, el que nosaltres entendríem traficar, amb alcohol. Això avui en dia sembla impensable, traficar amb alcohol, però ells ho van decidir, això, traslladar alcohol d'una banda a l'altra als Estats Units i, clar, van aconseguir crear un gran sistema de màfia o de cosa nostra o de tràfic d'alcohol, sí, sí.
Has comentat tu a gent com Al Capone, com Lucky Luciano, admirat per molts, venerat per uns altres, Sinatra, gent del món de l'espectacle, però no oblidem que eren criminals, Jordi.
Sí, aviam, primer que hem de dir és que Al Capone es diu Alfredo, eh? El famós Al era Alfredo. És un nom molt italià, Alfredo, o molt mediterrani, però clar, quedava més ben occidental, més ben americanitzat, Al Capone. Però realment aquesta gent, o Lucky Luciano, Lucky, no era el seu nom correcte, sinó que li van intentar matar un parell de vegades, no ho van aconseguir, i Lucky vol dir sort, en italià, en anglès, perdó. Llavors volia dir Lucky Luciano, volien dir el Luciano que té sort, ¿vale? Lucky Luciano. I sí, eren criminals, però mai se'ls va poder demostrar com a tal que formaven part de la famosa cosa nostra. És a dir, eren gent, diguem, de negocis. Ells ho entenien com que eren de negocis. Que fossin legals o no fossin legals, ja era per interpretar.
Al Capone, per no anar més lluny, va ser condemnat per delictes fiscals, no per assassinat.
Correcte. Ells eren empresaris que es dedicaven a això, a la compra-venta de material, d'objectes. En aquest cas, es dedicaven a altres coses, com el tema d'això que has dit tu, de la llei seca, però quan se va acabar la famosa llei seca es van dedicar també a la prostitució, es van dedicar també als negocis de les escurabutxaques, la famosa Las Vegas, a Las Vegas que sempre veiem els mafiosos a les pel·lícules de Las Vegas, allí van tindre el seu gran diguem, tresor, van trobar el punt de reunió perquè era una ciutat relativament nova i allí van poder, clar, començar a jugar amb el joc, amb les prostitutes, amb els negocis turbulents, i sí, van fer molts diners, però mai se'ls va poder demostrar que fossin mafiosos com a tal.
Fins i tot controlaven, com has comentat, Jordi, sindicats. Controlaven el sindicat de transports, era seu, el sindicat de neteja també era controlat per la màfia. Negocis legals, com has dit tu, amb els casinos, i van continuar fent, generant milions i milions i milions i milions de guanys.
Bueno, continuen, però la veritat és que tenen una visió empresarial molt bona, eh? Això que has dit tu, per exemple, de la neteja, de dir les escombraries, sembla una tonteria, no? Però clar, si tu controles les escombraries d'una ciutat, tens el govern, diguem, als teus peus. Perquè imagina't que tu bloqueges les escombraries. Clar, una setmana sense recollir les escombraries se crea molta misèria i inclús molta salubritat, no? Atempta contra la salubritat de les persones. A part del transport, clar, si tu no arribes aigua a un lloc, no arribes menjar en algun lloc, perquè tu domines el sindicat de transport, la veritat és que tenen una idea molt bona del que és l'empresarial. El que passa és que, clar, hi posen aquesta part mafiosa, no?, que és que en cas que no segueixis les normes establertes, doncs no cal que anem a judici, ja ho arreglarem la cosa nostra.
Una de les sèries més meravelloses que hi ha en el món mundial de tota la vida són Los Soprano. M'encanta quan li pregunten a Tony Soprano a què es dedica i ell diu gestión de residuos, perquè controlava les escombraries i també gestionava residus de persones, les anava gestionant. I n'hi ha un episodi, doncs, com diu el Jordi, que volquen un camió d'escombraries a la porta d'un negoci perquè aquell home no volia pagar i al final, doncs, no difereix tant de la realitat, no?
Sí, ja sabem que les pel·lícules sempre tenen una part de realitat i que de moltes vegades la realitat supera la ficció, com hem comentat alguna vegada en aquesta secció. Pensem que, diguem que la cosa nostra és això, és a dir, s'han dedicat a fer molts diners, hi ha molta gent vivint d'aquest tema i, sobretot, han controlat els governs. Si ens hi fixem, per exemple, els últims 7 o 8 alcaldes de Nova York, tots tenen cognoms italians. No us ho heu fixat, però molts tenen cognoms italians. No és per casualitat, eh?
No és per casualitat. Actualment, la màfia continua viva. Com es guanyen els diners? Com, suposo que deu ser també drogues, prostitució, extorsions i negocis més legals.
Sí, pensem que la màfia, com hem dit al principi, té els seus orígens en un sindicat, per la qual cosa sempre tenen que tenir uns comptes legals, és a dir, ells tenen un llibre de comptes legals, tenen empreses legals, tenen empreses de neteja de vehicles, tenen mecànics, tenen de tot tipus de neteja. Tot tipus de negocis legals. El que passa és que darrere d'aquests negocis legals, doncs clar, se blanquegen molts diners provenents d'això, de tràfic de drogues, de tràfic d'éssers humans, de tràfic de tot tipus de circumstàncies, d'extorsions i també de negocis turbis que no estan legalitzats. I clar, això s'ha convertit a nivell global. És a dir, pensem que avui en dia la droga ve des de qualsevol lloc, les extorsions, la prostitució, el joc il·legal, tot això d'aquí ho controlen ells. Al cap i a la fi no tenen que muntar res, simplement només tenen que controlar el sistema.
Aquí de màfia italiana no n'hi ha, d'altres tipus de màfies, no, Jordi?
Sí, sembla estrany, però la màfia italiana ha tingut molt bona... han sabut molt bé, diguem, difuminar-se amb la societat, igual que la màfia xinesa, i aquí diguem que la màfia que més abunde o més vistosa és, ja sabem que és la albana, la màfia romana, inclús la màfia russa, no? Aquí tenim a la Costa Daurada, tenim molta màfia russa, que és molt més vistosa. Però la màfia italiana, no sé per què, no van tindre molta tendència, suposo que estàvem a prop d'Itàlia, i van decidir marxar molt cap al nou continent, no? cap a Estats Units.
Un altre dia parlarem de les màfies del Camp de Tarragona i de Catalunya amb el nostre criminòleg, amb el Jordi Palau. Jordi, disfruta del cap de setmana, que sabem que ets un disfrutón. Una abraçada molt gran.
Moltíssimes gràcies. Salut.
Salut. Mira, ahir ens va sorprendre el David Fernández amb una cançoneta així més melòdica, lololololol. Uns altres ja ens fica Rigui i avui ens fica aquest pancarra dels Incendi, una banda d'aquí del Camp de Tarragona. Tenen aquest segell, amics i amigues. Banda sonora original, sempre amb segell del Camp de Tarragona. I sempre amb el segell del David Fernández, que el saludem. David Fernández, bona tarda.
Hola, Toni, molt bona tarda. Avui toca parlar dels Premis Enderroc, com ja sabeu, els Premis de la Música en Català, que es van lliurar aquest dijous a Girona i que, en concret, doncs, ha fet que quatre premis se n'anessin cap a la ciutat de Valls, que són els únics premis que enguany han caigut en formacions del Camp de Tarragona. Si parlem de Valls, ja us podeu imaginar que els Figaflaues han estat premiats, però també ho han estat aquesta gent que estem escoltant, són els Incendi, que han obtingut el premi a millor disc de rock, segons la votació popular, pel seu treball No ho tornarem a fer, un disc autoeditat que inclou cançons com aquesta que estem escoltant i que s'anomena Sense motius. I els Figaflaues van ser una de les formacions catalanes que més premis es van endur, en tres concretament, dos dins la categoria dels premis de votació popular, concretament el millor disc de músiques urbanes pel seu treball La Calçotada i, com no podia ser d'una altra manera, per la millor cançó del 2024, que en aquest cas doncs el públic ha volgut que fos La Marina està morena, aquesta cançó que ja porta més de 24 milions de reproduccions a Spotify i que és la cançó que escoltarem a segona hora. A banda, el tercer premi dels Figaflaues és dins els Premis Enderroc que dona La Crítica i que atorguen diferents crítics de diferents mitjans especialitzats del país que els ha considerat que són el millor artista de l'any. Avui, per tant, aquesta banda sonora està repartida entre els Incendi i els Figaflaues, guanyadors del Camp de Tarragona dels Premis Enderroc. Adéu-siau.